Ja no, encara que sigui l'excusa, també, també està molt bé.
Després hi ha alguna cosa que el Francesc no ha explicat, i és que hi ha un punt didàctic aquí molt interessant.
Doncs...
Que això ja anirem parlant.
Us convidarem més endavant per seguir-ne parlant.
Quan vulgueu.
Francesc, Josep, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I endavant amb l'Horta.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Bon dia.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Sant Cugat ja és més a prop de tenir jutjats propis. El Congrés ha aprovat aquest dijous, amb els vots del PSOE, Sumar, Esquerra, Junts, EH, Bildu, PNB i el grup Mixt, la Llei Orgànica d'Eficiència Judicial, que possibilita que la ciutat disposi de jutjats propis de primera instància i instrucció. El PSOE va introduir una esmena transaccional al projecte de llei dins el pacte assolit amb el grup parlamentari de Junts. Ara, la llei ha de passar per aprovació del Senat i, en cas de no tenir els suports suficients, retornaria a la cambra baixa per a la seva aprovació definitiva. La portaveu municipal del PSC, Helena Vila, ha assistit a la votació en qualitat de senadora.
Així que aquí comença tot, sobre un camí que ens ha de portar finalment a que Sant Cugat tingui els jutjats propis, però sent conscients que no serà un camí curt ni senzill, falta molt per definir, molta feina per fer, per això doncs, crec que no és el moment de posar-nos medalles, sinó d'arremangar-nos i treballar plegats i plegades pel bé de la ciutat.
Des de Junts, l'alcalde Josep Maria Vallès i el tinent d'alcaldia Jordi Puigneró han felicitat per xarxes la fita històrica que significa aquest pas per a la qualitat de vida dels santcugatencs i les santcugatenques. La Floresta i Valldoreix ja estan units per un carril bici. La ruta que recorre la carretera de Vallvidrera té un itinerari total de 1.125 metres i està pensada per a vianants i bicicletes de passeig. Els treballs també han inclòs una millora de la intersecció amb el camí antic de Sant Cugat a Terrassa i han comptat amb un pressupost de 2,1 milions d'euros cofinançats entre la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Sant Cugat i l'EMD de Valldoreix. Tot i que queden pendents uns treballs de jardinament de la nova intersecció, el carril ha quedat oficialment inaugurat aquest dijous amb una visita a les obres. La perfumeria Júlia obrirà pròximament un establiment al número 22 del carrer Santiago Rusiñol de Sant Cugat. Productes de cosmètica, perfums, cremes solars i articles de parafarmàcia conformen l'oferta principal de la cadena. Aquesta és la primera botiga que l'empresa andorrana, nascuda l'any 1939, obre a la ciutat. L'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Institut Escola Catalunya ha expressat a través d'un comunicat el seu profund descontentament i preocupació amb la gestió de la vaga indefinida que les treballadores de Paidós Fundesplai del centre van iniciar aquest dimecres.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
La carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Atenció, amants de les ofertes.
Aquest Black Friday, Sant Cugat Shopping Centre us espera amb les millors ofertes de l'any. Prepareu-vos per gaudir de les rebaixes més espectaculars, des de tecnologia fins a moda, passant per articles per la llar. Tot amb descomptes increïbles que no us podeu perdre.
I això no és tot. Del 28 al 30 de novembre tenim premis sorpresa per als nostres clients. Cada tiquet de compra per valor de 30 euros et dona l'oportunitat de guanyar fantàstics regals.
Visita'ns a Sant Cugat Shopping Centre i aprofita aquestes ofertes úniques.
A Sant Cugat Shopping Centre som Black Friday. Oh.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat. I segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC. I som per ajudar.
Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet...
Els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà facin
propostes... Els germans Cries i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Onze i set minuts del matí, obrim la segona i última hora d'aquest Faves Comptades de divendres, i entre els serveis a les persones que tractem cada mes en aquest espai del magazín, també ens ocuparem dels consumidors. L'UMIC, l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, és un servei que presten els ajuntaments de forma gratuïta als ciutadans. Saludem la Maria Moreno, que és responsable de l'UMIC a Sant Cugat. Maria, molt bon dia.
Bon dia, Carme.
Benvinguda.
Gràcies.
Fa poquet que estàs a l'oficina, relativament.
Sí, en aquesta oficina un parell d'anys.
I què tal?
Molt bé, molt bé. És un món molt interessant i que constantment t'has d'estar reciclant, perquè ja veureu que el consum és molt, molts temes, molt diferents, i s'ha d'estar molt actualitzat amb la normativa.
I molt a la White, de tot. Fem una miqueta d'història, més que res per contextualitzar i saber quan comença a funcionar aquest servei. En general, quan es comencen a obrir aquestes oficines?
Doncs les UMIC funcionen des dels anys 80, arrel del cas més gran d'enverinament de la història d'Espanya. Concretament el 1981 es van intoxicar moltíssimes persones.
L'oli de colza?
Exactament, per l'oli de colza.
Ostres!
Sí, 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 sí. Llavors aquest oli no era apte pel consum humà, i aquestes persones no van ser advertides dels perills que suposava per la seva salut el consum d'aquest producte. Arrel d'aquí van néixer les oficines d'informació al consumidor, precisament per orientar totes aquestes persones en matèria de consum.
Uh-huh. Avui dia podem dir que tots els municipis tenen una oficina?
Gairebé tots. La majoria de municipis tenen OMICs, oficines municipals d'informació al consumidor, i si no en tenen, poden anar a l'organisme supramunicipal. Podrien anar a l'oficina comarcal, i si a la comarca tampoc n'hi ha una oficina de consum, poden dirigir-se a l'Agència Catalana del Consum de la Generalitat.
Uh-huh. I a Sant Cugat, quan es comença a donar aquest servei?
A Sant Cugat l'oficina es va crear fa gairebé 40 anys, concretament el 1986.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí,
sí que sí, té recorregut.
I tant.
O sigui que s'ha pogut fer molta, molta feina perquè és un servei que sempre requereixen els ciutadans, no? Uh-huh. Si no tenim una història, tenim una altra.
Exactament.
I des de l'OMIC doneu aquest servei, que exactament en què consisteix? És a dir, quina és la vostra funció i quins serveis oferiu als ciutadans, als consumidors?
Doncs, bàsicament, a l'oficina de l'OMIC el que ofereix és que els consumidors puguin rebre informació i presentar reclamacions, queixes, denúncies en matèria de consum. A part, també tenim la funció d'educar i de formar en consum a les persones, sobretot els col·lectius especialment protegits, com poden ser gent gran, infants... Per tant, els serveis que oferim és, primer, informar, orientar i assessorar a les persones consumidores sobre els seus drets i deures i com exercir-los. En aquest sentit, atenem les consultes que ens arriben de la ciutadania. Alhora, tramitem queixes, reclamacions i denúncies en matèria de consum i les reclamacions, concretament, les gestionem a través de la mediació. Pel que fa a les denúncies, les traslladem a l'Agència Catalana del Consum, de la Generalitat, per tal que els fets denunciats siguin inspeccionats i, si s'escau, puguin ser sancionats les empreses que han fet una infracció en matèria de consum. Oferim xerrades a les escoles, al col·lectiu de gent gran, per evitar situacions d'indefensió dels futurs consumidors i de la gent gran, que bueno, entenem que en aquest cas, per exemple, doncs, últimament hi ha hagut una onada, no?, d'estafes i d'enganys. Llavors hem de prevenir una miqueta aquest col·lectiu per tal de que no caiguin en aquests casos.
Uh-huh. Aquesta informació, aquesta orientació que oferiu als consumidors, la feu únicament quan el consumidor s'apropa a l'oficina o teniu alguna manera, a través de campanyes informatives, perquè arribi tot això que tant necessiten els ciutadans?
Sí, ho fem de dues maneres. Contestem directament les consultes que ens dirigeixen a l'oficina, però també actuem de manera proactiva. Intentem, a través de xarxes socials o del web de l'Ajuntament, fer difusió de temes d'interès i d'actualitat que poden afectar la ciutadania. A part d'això, no? De fer accions de sensibilització i de campanyes de prevenció. Bàsicament, escoles, instituts, gent gran, xarxes socials... Bueno, anar una miqueta més enllà de les consultes que ens arriben directament.
Ara mateix teniu alguna campanya en marxa?
Sí, ara mateix amb les escoles estem fent campanya de xerrades de consum responsable. És un tema que interessa molt a aquest col·lectiu i bueno, hem d'anar una miqueta en aquesta línia. I pel que fa a la gent gran, al col·lectiu de gent gran, sí que estem fent una campanya de prevenció precisament d'estafes i d'enganys en matèria de consum.
I què és el que expliqueu als infants a les escoles sobre el consum responsable?
Bueno, al final és canviar una miqueta els hàbits que tenim molt, molt integrats i intentar consumir d'una altra manera, una manera més conscient, més reflexiva, per intentar, doncs, entre tots, aconseguir un futur més sostenible.
Ho entenen?
Depèn, perquè les campanyes les dissenyem molt enfocats molt enfocada a l'edat, no?, dels infants. Tenim una que fem al curs de tercer de primària i es fa a través de contes, i llavors tenim una altra enfocada als alumnes de l'ESO, que ja és una dinàmica diferent, no? Es fa, pues, una explicació, un joc, i entre tots, doncs, se'ls aporta la informació i ells també expressen quines són les seves inquietuds i com poden canviar una miqueta els hàbits que ja tenen assolits.
Uh-huh. I en el cas de les persones grans, què és el que els hi expliqueu ara mateix?
Doncs ara mateix, sobretot, explicar-los l'estafa típica que poden rebre per telèfon. Hi ha dos tipus d'estafes. Una és la que reben dient, doncs, per exemple, que soc l'operador del seu banc i ha de clicar aquest enllaç o ha de fer aquesta transferència perquè si no, doncs estan intentant entrar al seu compte bancari i li trauran els diners. Bueno, tot això, doncs, al tanto, sempre el que diem és que desconfiïn, que pengin el telèfon i que siguin ells qui truquin a l'entitat bancària per assegurar-se de que estan parlant realment amb el seu banc i no amb un estafador. I d'altra banda, hem detectat que hi ha algunes empreses de subministrament elèctric, sobretot, que el que fan és trucar als consumidors dient que són la seva companyia i que els hi milloraran la tarifa. I realment el que es troben aquestes persones és que d'un dia per un altre els han canviat de companyia perdent les tarifes que ja tenien i els descomptes que tenien associats a aquelles tarifes i per tant de cop doncs, comencen a pagar...
Els han enganyat, vaja.
Els han enganyat, exactament. Sí.
Els han enganyat. Posem-nos ara en situació. Hem tingut doncs, o una estafa o un engany o s'han aprofitat de la situació, no ens, donen, ens han donat tota la informació i hem de fer una reclamació, anem a l'oficina i com comença tot aquest tràmit?
Doncs nosaltres atenem tant per telèfon, per correu electrònic i de manera presencial. Llavors el que fem és quan ens ha arribat una consulta expliquem a aquesta persona quins són els seus drets i com els ha d'exercir i si vol posar una reclamació doncs hi expliquem quines són les vies per reclamar. Sempre el primer i el que és indispensable és que la persona s'adreci primer a l'empresa amb la qual ha tingut un conflicte o una controvèrsia. Pot enviar la seva reclamació directament a través d'un correu electrònic o demanant un full de reclamacions, queixes o denúncies, enviant un burofax, trucant atenció al client, de qualsevol de les maneres que li sigui més còmode, però que deixi constància de que ell tal dia està fent una reclamació directament a l'empresa. Si l'empresa reclamada no li contesta aquesta reclamació en 30 dies o bé la resposta que li dona no és satisfactòria, llavors nosaltres podem intervenir i fer a través de la mediació intentar resoldre aquest conflicte. Com ho fem? Doncs des de l'OMIC contactem amb l'empresa, li enviem doncs, una proposta de mediació amb la reclamació del consumidor i li donem un termini de 30 dies perquè respongui a aquesta proposta, intentar arreglar d'aquesta manera el conflicte per la via de la mediació. Si malauradament no s'arriba a un acord, l'informem a la persona consumidora de quines són vies alternatives o les següents passes que pot fer per seguir reclamant. En aquest cas doncs, quedaria o la via judicial o bé la via arbitral. Que la via arbitral és una via molt interessant per les persones consumidores perquè és gratuïta, és ràpida, és molt àgil i en aquest cas l'àrbitre té un paper molt similar al del jutge i el que decideixi l'àrbitre és vinculant. Per tant, és una manera de sí o sí acabar amb aquest conflicte i que el consumidor de manera gratuïta tingui resolta aquesta controvèrsia que havia plantejat.
Molt bé, doncs escolta, hem seguit tot el procés. Ara la preocupació és quant de temps trigarem a tenir una solució. M'imagino que dependrà dels casos, no?
Exactament. S'intenta que els procediments quedin resolts entre 3 i 6 mesos. És molt més ràpid que la via judicial, però sí que requereix un temps d'enviar a l'empresa, que l'empresa respongui. Si no respon, doncs s'acaba abans, no, el procediment, però l'empresa ha de poder respondre i la persona ha de poder al·legar en el cas de que no estigui d'acord amb la resposta que li ha donat l'empresa.
Anem als casos tipus que tracteu, perquè algú es pot preguntar, jo tinc aquest problema però no sé si he d'anar a l'OMIC o quin és el lloc on he d'anar. Per tant, vull saber quins són els casos que tracteu.
Si tenen aquest dubte, que ens el consultin, perquè segurament és consum. Llavors, si no, el derivarem al lloc que toqui. Però sí que no atenem conflictes entre particulars. Això quedaria fora de la matèria de consum. Sempre és un conflicte entre un consumidor i una empresa, o bé entre dues empreses, depèn dels casos. Casos típics que tenem, doncs és que m'ha arribat una factura de la llum molt elevada, no hi estic d'acord, què puc fer? Doncs aquest és molt habitual. O alguna persona que havia de fer un viatge i li han cancel·lat el vol. Tinc dret a una compensació econòmica? doncs, una miqueta per aquí. El tema de les estafes, com puc reclamar al meu banc, a la meva entitat bancària, que m'han estafat i em pot tornar els diners al banc? Doncs això també. O compres, doncs he comprat un aspirador, per exemple, he comprat un aspirador i m'he adonat que no funciona bé. Què haig de fer? Tema de garanties, com puc reclamar-les... Ara ja tenim moltíssimes reclamacions dirigides a les entitats bancàries perquè pots reclamar les despeses hipotecàries que vas pagar en el seu moment quan vas constituir la hipoteca, el préstec hipotecari. I ara doncs, és un moment en què hi ha una onada d'aquest tipus de reclamacions que les tramitem a diari. D'altra banda, doncs, per exemple, aquí a Sant Cugat hi ha hagut el tancament de dos establiments dels centres Único. Molts ciutadans han quedat afectats, han quedat a meitat d'un tractament. Doncs també els oferim orientació de com poden reclamar aquests serveis que no els han prestat. També.
Acabarem amb el tema Black Friday, que ara ja comencem a veure anuncis, cartelleria, i clar, tot això és molt atractiu perquè són rebaixes, és època de regals i ens hem de preparar. Uns consells bàsics.
Consells bàsics. Doncs, bueno, s'ha de saber que els productes rebaixats han de tenir la mateixa qualitat que quan estaven a preu no rebaixat. Això ho hem de tenir clar. I que tota publicitat que veiem és vinculant, és a dir, obliga a complir tot el que s'hi anuncia. Tant si ho veig en un catàleg, en un bàner publicitari, en una revista, en un fulletó, un anunci, tot això, si puc, guardo una còpia o faig una captura de pantalla perquè és vinculant, els obliga a complir aquella publicitat que m'estan donant. És recomanable guardar els tiquets de compra, perquè si vols reclamar els necessitaràs. D'altra banda, millor sempre comparar preus amb diversos establiments i desconfiar de les gangues d'internet, perquè pot ser que darrere hi hagi o un engany o un producte falsificat. D'altra banda, hem de saber que quan compres per internet tens un mínim de 14 dies per retornar els productes si ja no els vols. Això es diu el dret de desistiment. Si en canvi compres el mateix producte en un establiment de manera presencial, no tens aquest dret de desistiment. Això ho hem de saber. No? Per tant, les botigues de peu de carrer no estan obligades a acceptar canvis o devolucions, a no ser que el producte sigui defectuós. El típic és que he comprat això i no em volen retornar els diners. No estan obligades. Si ho has comprat per internet, sí. Tens 14 dies per demanar-ho, però en botiga no succeeix el mateix. Recomanable també, en el cas de que la botiga ofereixi aquests canvis o devolucions, també s'ha d'informar de com es faran aquests canvis i aquestes devolucions. Quin termini? Em donaran els diners directament o em donaran un val? Doncs també s'ha de tenir en compte tot això. I per últim, doncs, la informació dels preus rebaixats ha de ser molt clara. El preu original ha d'aparèixer i també ha de sortir el preu rebaixat o bé el percentatge de descompte.
Bé, doncs són consells per aquest Black Friday. Agraïm a la Maria Moreno, responsable de l'OMIC de Sant Cugat, que avui ens ha visitat, però que tornarà d'aquí unes setmanes. I segurament parlarem de temes de consum que també seran molt interessants. Maria, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets de mida per tu.
Visita'ns al Cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terrateràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafal 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. www.cugat.cat.
Els divendres ja comença a fer oloreta de cap de setmana i, com diu el nostre company Ferran García, s'obren les gàbies i aquí teniu les vedets que ens baixen per les escales, eh? Amb aquesta música no us
sembla.
Seguiu vedets?
Ens, no? Ens falten una plomes, sí. Em sembla, i lluentons.
Ah, això se soluciona ràpid. El Faves Comptades és moment ara per repassar les novetats a la cartellera i també fer suggeriments sobre sèries, pel·lícules que trobareu a les plataformes. I que ens... avui li toca a la Sara, no?
Avui sí. Torna la Sara,
avui
sí,
torna
sí.
Sara.
La Sara
bé.
Tenia moltes ganes de tornar.
Tinc
a fer-nos...
Tinc moltes propostes.
Recomanacions.
Pues endavant, favetes.
Endavant, favetes. Doncs bé, aquesta setmana la cartellera no és extensa, no ens hi perdrem, perquè només hi ha dues pel·lícules que arriben a les sales de cinema de Sant Cugat. Una, la super, hiper, mega esperada seqüela de Gladiator, Gladiator 2, que, atenció, spoiler, la crítica diu... que vindria a ser una gran pífia, però...
Que no cal que perdem el temps.
Bueno, jo crec que els que els hi va agradar Gladiator tindran el coquet aquest de veure com és aquesta seqüela, no? Però bé, no pinta que sigui comparable a la primera. I una altra proposta, que només es podrà veure, de fet, a les sales de cinema del centre, als cinemes Sant Cugat, que és la pel·li del cineasta Carlos Márquez Marcet, Polvo Seran. La Sara, a més, ens explicarà un audiovisual que va en relació, Sara, a les addiccions. No? Diferents propostes al voltant d'aquesta temàtica. Comencem, si us sembla, amb les estrenes. Us deia, la que més expectativa arriba és aquesta Gladiator 2, que arriba a les dues cines de Sant Cugat, tant a Iermo com als cinemes del centre. Arriba 24 anys després de l'estrena de Gladiator, aquesta multiguardonada pel·lícula. Recordeu que va guanyar l'Oscar dels Oscars el 2021, va aconseguir 5 premis, els de millor pel·lícula i millor actor per Russell Crowe, entre d'altres. És una pel·li dirigida per el Ridley Scott, és la seqüela de la cinta èpica i a Gladiator, i en aquest cas canvien els protagonistes, ja qui l'ha vist deu entendre el per què, i trobarem un que està molt de moda, que és el Pedro Pascal, acompanyat pel Paul Mescal i en Denzel Washington. Sona així.
Recuerdo ese día. Jamás lo olvidaré. En el que un esclavo se vengó de un emperador.
¿Dónde naciste?
No lo sé. No conocí padre ni madre.
Tu seràs mi instrumento.
En aquesta ocasió, Paul Mescal és el protagonista d'aquesta nova aventura èpica que s'ubica 20 anys després dels fets de la pel·lícula original. I és que, anys després de presenciar la mort del seu admirat herois a mans del seu tiet Lucio, es veu forçat a entrar al Coliseum en ser testimoni de la conquesta de casa seva per part dels tirans emperadors que en aquest moment regeixen Roma. Amb un cor carregat de fúria i el futur de l'imperi en joc, el protagonista haurà de rememorar el seu passat a la recerca de la força i l'honor que retornin la glòria perduda a Roma. Per cert, que aquesta pel·lícula és d'aquestes que s'ha fet el doblatge en català. No he sabut veure que s'ofereixi en català al cinema Sant Cugat, però sí que s'ofereix a Yelmo. Es podrà veure en català, per tant, aquelles persones que ho desitgin, que sempre està bé poder veure l'audiovisual en català.
Us confesso una cosa, no he vist la primera,
Sara.
Potser comença per
ni
la
ganes.
Primera.
Comença per la primera
i potser... Després de 20 anys no l'he vist, creieu que ara correré
a veure la segona? No, i més amb aquest cartell. Vull dir, no pel repertori ni pel repartiment, sinó per les crítiques.
Jo crec que la primera, no parlaré de la segona perquè no he tingut l'oportunitat de veure-la, i les crítiques no vindrien a ser d'aquelles que conviden a anar-hi, però crec que independentment que t'agradi el gènere peplum, que es diu, que és aquest gènere èpic i epopeic de mitologia i de l'antiga Roma, crec que és una pel·lícula de
culte, un clàssic,
podríem dir,
sí.
Un clàssic, amb una direcció de Ridley Scott,
sí,
i una actuació de Russell Crowe, que val la pena veure-la. Després ja decidirem si ens agrada o no ens agrada, eh? Però potser
tinc altres prioritats.
Doncs endavant, escolta.
És que en tinc moltes pendents moltes, encara d'aquest
no obligarem
estil. I aquesta estaria al final de la llista, potser.
Doncs escolta, si pot quedar, eh, Sara? Cap problema.
Algun dia us faré alguna altra confessió.
Vinga, o ens encanta.
La Sara, quan la convidem a aquesta secció, ens revela, eh?
Ens revela. Vinga, una altra proposta que no té res a veure amb Gladiator 2 és Polvo Serán. Va inaugurar la 69a edició de la Seminici de Valladolid i va ser reconeguda també al Festival de Toronto. Arriba només als cinemes de Sant Cugat, als públics.
¿Me puedes hacer un redoble de tambor? El chico del tambor, sí, estamos... Sí,
sí. Hazlo con el plato.
Pues sí.
Suena mal.
Pero dale, ¿eh? ¿Vale? Otra vez. Mi madre ha decidido matarse en Suiza.
Aquesta tragicomèdia musical, ara ho sentim, narra la història de la Clàudia, que després de ser diagnosticada amb una malaltia terminal, doncs decideix iniciar un últim viatge a Suïssa. Això que sentíem, eh? Mi madre ha decidido matarse en Suïssa. Allà podrà decidir com i quan acaba la seva vida gràcies a l'ajuda d'una associació de suïcidi assistit. Entra en joc també el paper de la seva parella, en Flavio, amb qui no s'han separat més de 40 anys, que l'acompanya en aquest viatge sense retorn. També hi ha el paper de la seva filla, la Violeta, que es veu obligada, diguéssim, es converteix en una mediadora involuntària entre els seus pares i tot el que deixaran enrere, perquè és un viatge, com sentíem en el tràiler, sense tornada, i va buscant també el seu lloc en aquesta història. El guió del film és també del director, de Carlos Márquez Marcet, amb la Clara Roquet i la Coral Cruz, i al repartiment hi ha la grandíssima Ángela Molina, l'Alfredo Castro o la Mònica Almirall, entre d'altres. És una pel·li peculiar, és una tragicomèdia, però hi ha el gènere musical. Incorpora també escenes de dansa interpretades per la companyia de la Veronal, i la música, a més, està signada per la cantant i compositora Maria Arnal. Per tant, els que els agradi com treballa Maria Arnal, segur que és un bon reclam per veure la pel·li. Bé, veurem com s'integra totes aquestes disciplines artístiques en aquesta història, que no està tractada des de la tragèdia, sinó des de l'acompanyament, no? Que hem vist últimament diverses pel·lícules que parlen del tema de la mort digna, de l'eutanàsia, i aquesta és una altra.
Està sembla... basada, no?, en fets reals?
Sí, que Ángela Molina té pinta... Sí. Està grandiosa.
És del director de 10.000 quilòmetres, si no m'equivoco?
Em sona.
Jo crec que sí.
Sí, em sona que sí.
Era una pregunta retòrica.
Doncs ja
sí, sí, però jo diria que sí.
Molt maca, em va agradar molt aquella pel·lícula, com tractava amb molts pocs recursos una relació a distància, la sensibilitat entre una parella, o sigui que Per aquesta pel·lícula potser sí que agafaria aquesta... cangur.
Vinga.
Però el tema és una pel·lícula com aquesta, que, com explicava l'Alba, doncs incorpora escenes de dansa, de sobte sí, comencen a cantar. Si l'haguéssim de classificar, dins de quin gènere la classifiquem?
Ells l'etiqueten, això que no ens agrada, però a vegades ens és útil, en tragicomèdia musical.
Tragicomèdia musical.
Va. Però bé, ja sabem que aquestes etiquetes a vegades no acaben de servir. No sé si heu vist The Bear, de Disney Plus, que ha guanyat els Emmys a millor comèdia. Jo l'he vista i no fa riure, vull dir, en cap moment. Per tant, no ho sé, o jo tinc una sensibilitat diferent a la crítica, o a vegades no acaba de ser com molt acurat en l'imaginari de cadascú. No m'enrotllo més,
no,
perquè tenim moltes més propostes.
Vinga.
Per als que, com a la sala, no volen agafar cangurs ni tenen ganes d'anar al cine a veure les propostes que hem posat, es poden quedar a casa.
Sí, no és un cap de setmana de pluja, però sempre ve de gust mirar una sèrie. Parlàvem d'addiccions, com us dic, he triat aquest tema central, més que res perquè acaben d'estrenar Yo Adicto, una sèrie espanyola, Disney+, Plus, que té un 7,7 a Film Affinity. No està gens...
Mare, això ja ha superat...
És la referència de la saga, ja ho sabem.
La barrera del so.
És una sèrie que està basada en la història real i molt acuradament de Javier Giner, que és un productor, una mena de productor del món del cinema. Treballava amb la Penélope Cruz i amb, bueno, sobretot amb Almodóvar, em sembla.
Sí.
Està protagonitzada per Oriol Pla, que fa un paper espectacular, i també compta la sèrie amb la participació de Vicky Luengo, que està molt de moda, Omar Ayuso, que el vam conèixer a Élite, i Marina Salas, catalana. Parla del procés de desintoxicació d'un addicte. És molt fiel, com des del moment en què accepta que té un problema, se'n va a una clínica, marxa de la clínica, torna a la clínica i surt de la clínica. Té happy end, ell es reconverteix, de fet, és la seva història real.
És la promoció que estan fent, la mà d'ell mateix amb l'Oriol.
Sí, exacte. I bé, en aquest sentit, doncs, són coses que m'agraden, que parla d'un tema que és bastant tabú, com és... Normalment relacionem alcohol, addicció... Alcohol no, l'alcohol està molt acceptat socialment, però les addiccions, l'alcoholisme, l'addicció a la cocaïna, que li passa a persones que no estan al nostre voltant, no? Persones que ja són molt disfuncionals, que venen de famílies molt desestructurades, i ell ve com a posar sobre la taula que no sempre. Ell parla que té una família totalment... el que podríem
normativa,
considerar...
No?
Sí, normativa, que ha estat estimat, que ha estat cuidat, i tot i així doncs, ha desenvolupat això. També m'agrada que parla d'altres temes també molt tabús, com el suïcidi, o que no tothom se'n surt. Mm-hmm. O sigui, pel camí, ell coneix durant la sèrie moltes persones que es deixa entendre en la sèrie que es moren pel camí. Alguns es suïciden, altres sobredosi, el que sigui. Però no m'agrada que en realitat... és molt superficial, o sigui, es queda molt en la superfície. Suposo que és difícil entrar molt en matèria només amb 6 capítols d'entre 40 i 50 minuts cadascun. Doncs a mi m'agradaria, val, sí, tenies una família normativa, però aquí hi ha d'haver alguna més. O sigui, no desenvolupes...
Com arriba aquesta persona?
Indagar bé, quin ha sigut el seu procés, inclús...
també... el detonant, no?
Sí, el detonant, després què el pot tornar a fer recaure, quines són les seves línies vermelles que ha de tenir en compte, no sé, a mi sempre ja sabeu que m'agrada indagar més cap a les profunditats i en aquesta sèrie no ho he trobat.
Seria per entrar dins del coco, eh?
Sí,
però
n'hi ha algunes que ho fan.
Sí. Clar, però necessites més temps.
Sí, és així. No sé si podem sentir un fragment d'aquesta sèrie.
Ahí me tenéis. Vuestro protagonista, el yo del título, soy yo. Soy un payaso tocapelotas e histriónico, arrogante, bocazas, frívolo. ¿Por dónde inicia uno el relato de su propia vida? Crecí creyendo que era diferente y defectuoso, pero nunca lo dije. Qué sencillo me resultó esconderme a la vista de todo el mundo.
Mamá, necesito ayuda.
Soy tu educadora. Te esperan días moviditos.
Hay un grupo muy bajo ahora, ¿eh?
Yo no soy como ellos, yo tengo una vida muy guay fuera.
¿Insistís en huir de vosotros?
Doncs ja ho sabeu, Disney+, no us ho perdeu. I per seguir amb el tema de les addiccions, com sabeu, a mi m'agrada dues coses, les profunditats i tocar els temes ben així, i l'altra, l'animació. També penso que a través dels dibuixos es poden explicar moltes coses.
I tant. Jo vaig veure un trosset, de la sèrie que va recomanar...
Un trosset, no vas voler més.
L'altra vegada, sí.
Ui, doncs se'm fa una mica difícil. Doncs si veus la que ens proposa avui, ara? Al·lucinaràs, Carme.
Vinga.
Bojack Horseman.
Et recomano que vegis un capítol.
Almenys. Tu l'has vist?
Jo sí, vaig veure tota, un,
però la vaig deixar, eh?
Per què?
Va fer molta mandra, era massa boja. No ho sé. Sí, sí, sí. A vegades són moments, també. Sí, vull dir, sí. No descarto donar-li una altra és oportunitat.
Intensa. És intensa, no és lleugera.
Però,
tota aquesta profunditat que us deia que no tenia jo Addictos, sí que la té BoJack Horseman, tot i que són dibuixos. El protagonista també és addiccions relacionades amb la indústria del cinema, igual que en l'altre cas. És un cavall de carreres, humanitzat, però que representa que havia sigut l'estrella d'una sèrie dels 90. I ara està de capa caiguda, i ja quan sento aquesta és l'entradeta, ja em poso contenta. BoJack Horseman, noies, apunteu-vos-ho. No segueix... està basat en fets reals, evidentment.
Segueixen encara o ja s'ha acabat?
Ja s'ha acabat, ja s'ha acabat fa 3 o 4 anys.
Plataforma?
Està tancada.
Netflix, molt accessible.
Aquesta també la puc anar a veure, sí.
Almenys donar-li un cop
d'ull. Faré una ullada a veure què tal.
Ni que sigui per riure una mica, perquè...
És humor negre totalment. Sí. Perquè, sí. Parla de temes dins de l'humor, igual que una mica la Tuca i la Berti, aquí podem trobar temes com... l'explotació infantil, perquè surten estrelles, nenes que havien sigut estrelles infantils, l'abús sexual, la depressió, l'ansietat, el fracking, aquí l'he posat però no està molt en la línia dels altres, feminisme 100%, o sigui, molt recomanable.
Molt bé, jo he de buscar una, que també és d'animació, que no recordo ara el títol, ja te la buscaré. Pròxima setmana.
Vinga,
ja
recomanacions quina, de la Carme i tant.
Quina és? Val?
Segur que la miro. I l'última de totes, una més lleugereta, és MAM. No sé si n'heu sentit a parlar, M-O-M, mama, mare. Està a Max, té un 5,7 a Film Affinity. Per cert, BoJack Horseman té un 8, no us ho perdeu. MAM té un 5,7 i és una sitcom, la típica sitcom, hi-hi, ha-ha, però és que són tres generacions de mares solteres i molt joves que van reproduint el mateix esquema d'addiccions a l'alcohol i el que se'ls hi posi entre les mans i com intenten trencar amb tot això. Fa gràcia, tot i que el tema de partir...
Jo també he vist capítols i...
Es pot
mandra. Sí, mandra? No ho sé. D'allò que li diguem sèries d'emplenamenta, que te la pots posar de fons mentre fas alguna cosa, sí. Ok?
Que diferents però, que són favetes.
Però no per, no per seure'm i dedicar-hi molta atenció.
Sí, jo havia posat això, la típica sèrie que mentre
noies,
escombres...
Noies, hem d'anar tancant, molt ràpid. Sí?
Doncs ja està, amb aquesta ens acomiadem,
sí.
No?
Sí.
Mom.
Fet.
Mom. Val. On? Mom. Quina plataforma?
Max.
Max. Molt bé, vedets, les favetes, imagineu-vos les favetes vedets baixant per l'escalinata dels divendres. Fins aquí arriba aquest espai que dediquem cada divendres a les estrenes cinematogràfiques i a les sèries que trobareu a les plataformes. Companyes, gràcies.
Bon cap de setmana.
Igualment.
Bon cap de setmana.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
La Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Atenció, amants de les ofertes.
Aquest Black Friday, Sant Cugat Shopping Centre us espera amb les millors ofertes de l'any. Prepareu-vos per gaudir de les rebaixes més espectaculars, des de tecnologia fins a moda, passant per articles per la llar. Tot amb descomptes increïbles que no us podeu perdre.
I això no és tot.
Del 28 al 30 de novembre tenim premis sorpresa per als nostres clients. Cada tiquet de compra per valor de 30 euros et dona l'oportunitat de guanyar fantàstics regals.
Visita'ns a Sant Cugat Shopping Centre i aprofita aquestes ofertes úniques.
A Sant Cugat Shopping Centre som Black Friday.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
French Kiss Sant Cugat patrocina aquest espai.
Eva Garrido, Cuca Fernández i una servidora al pòdium, de la disco amb aquesta banda sonora. Fa una estona fèiem de vedets, ara fem de gogós. O...
Sí. Molt bon dia, Carme, què tal?
Com esteu?
Molt bé.
Sí? Premsa sí. Del cor, com ha anat la setmana?
Crònica social, actualitat... I comencem amb actualitat rigorosa d'un acte que es va celebrar
quilòmetre
aquí,
zero.
A Sant Cugat, ahir al vespre, oi, Cuca?
Edició 14 de la gala benèfica de la clínica Ivan Mañero, on hem vist cares molt, molt conegudes.
Com qui?
María José Suárez, Elsa Anca, Gisela, Edurne, Santi Meifren, sí, tot un glamour, tenim el glamour a la ciutat. Sí, sí. Què us sembla?
O sigui, van estar aquí, a on?
Sí,
on?
Sí, a la Masia Can Magí es va celebrar i és una, bueno, recaptant fons per obres benèfiques, tant aquí com a Guinea-Bissau. O sigui que tenim molt que parlar, el que passa que no vam estar... No vam tenir el plaer d'anar-hi, però...
Sí, tu no vas anar, Cuca?
Jo no vaig anar.
No vas anar.
No. Però bueno, ja. S'ha de dir, perquè és un esdeveniment molt important a la ciutat, a la nostra ciutat.
Bueno, algunes d'aquestes cares sempre ja són habituals en aquest acte, doncs, per exemple, Elsa Anca, perquè és amiga d'Ivan Mañero, i si no m'equivoco, també relacions públiques de la clínica, està molt vinculada també amb el centre...
I la que ha repetit també és María José Suárez, sí, crec que l'edició passada també va estar.
Jo crec que també, a mi em sonava molt. Sí. Està a la llista de les fixes.
Sí. I important recaptar aquests diners, perquè després sabem, Ivan Mañero, que després passa unes temporades a l'Àfrica, doncs, reconstruint doncs, les dones i nenes que han patit doncs, mutilació genital, que a vegades pensem que la cirurgia estètica pot ser una cosa molt, molt banal o molt, però que també hi ha aquesta part que és social i que és de salut. Vull dir que important i que s'animin i que aquestes cares conegudes
home,
hi vagin.
Home, i que ens encantaria que hi haguessin més esdeveniments així, no, Sant Cugat? Aquest... Home, ens donaria jo per parlar els divendres.
Sí, però hauríem de fer de paparazzis.
Bueno, doncs ja ho
faríem. Perquè si no pesquem una.
La Eva i jo anem corrents.
Vinga.
Ja ens
que no ens coneguin per això, eh?
No, perquè llavors ja si ens veuen s'amagaran. Va, arrenquem el repàs també de l'actualitat rosa amb una de les notícies més comentades de la setmana. No per res, no és cap desgràcia, tot el contrari, és una alegria. I és que Isa Pi, la filla d'Isabel Pantoja, ha anunciat que espera el seu segon fill, que per ella és el seu segon fill, perquè ja va tenir el seu primer fill molt joveneta, vull dir, el va tenir amb 17, va tenir la criatura, va parir amb 18, d'un noi que es deia Alberto Isla, que es va convertir durant un temps en personatge...
Que ha desaparegut, aquest
noi. Va desaparèixer. Diuen que ara està molt centrat, també, perquè també té una altra criatura amb una altra noia, qui també va ser pare molt jove, i per qui, si és la seva primera criatura, doncs és pel seu marit, la Raf B, no?
Jo voldria incloure que aquest anunci representa... arriba en un moment especialment significatiu per la Isa Pi, perquè després d'haver patit l'apendicitis i haver compartit les seves experiències familiars, aquestes que hem estat parlant els últims temps, que molt d'elles molt complicades, doncs aquest anunci representa per ella una alè d'aire fresc, no? Una nova
una
il·lusió.
Una alegria, sí.
Exacte.
Sí, 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 perquè la veiem molt destrossada. Ara fa 15 dies a Telecinco, sí, a De Viernes, sí, molt trista. I mira, doncs vulguis que no, doncs una criatura, segons, també és una alegria, vaja.
També crec que aquest embaràs anirà per fascicles. Perdó, que no em surt. Per fascicles, perquè clar, ells ho parlen tot a la televisió. O sigui que tant la RAC com ella...
Si dóna pasta, t'ho diràs, sí, sí, no? Hem vist el Filó aquí.
I parlant de filons, doncs clar, veuen el Filó, i aquí el Filó, doncs hi ha hagut felicitacions per part del seu germà Quico Rivera, amb qui no es parla, però li va dedicar un story dient que, aunque las cosas no estén bien, no hay motivo para no felicitarte, enhorabuena, ojalá venga con mucha salud. Una cosa així molt correcta. Amb qui sí parla i sapí és amb la seva cosina Anabel Pantoja, que ella sí li va dedicar a les xarxes socials.
Que també està embarassada i també està a punt de...
A mi l'embaràs de l'Anabel Pantoja se m'està fent llarguíssim. Una cosa, tinc
potser
la sensació...
Potser no és de 10 mesos, és de més.
És que tinc la sensació que fa 3 anys que està embarassada. Una... Vaja, o ho va dir molt d'hora.
Portem un anyet d'embarassos una mica, que jo crec que estem una mica saturats, eh?
Sí, no ho sé què ha passat aquest 24. Que...
Veure les tertúlies i les xarxes és com veure el Padre Soy, la revista de Padre Soy, és igual, perquè...
Sí.
Que van plenes de consells i recomanacions.
Clar, ho pengen tot.
Clar. I a sobre la gent els hi comenta i els hi dona encara més recomanacions i més comentaris. Vaja, qui no sabem si l'ha felicitat o no, crec que no. Tots els periodistes estan dient que no l'ha felicitat. És Isabel Pantoja, o sigui, qui serà l'àvia d'aquesta criatura, no ha felicitat a la seva filla. I també els periodistes estan comentant que Isabel Pantoja no està passant per un bon moment de salut, perquè l'han vist entrar i sortir d'una clínica, i després que és que ha cancel·lat un concert, ni més ni menys, el que anava a fer aquí el 30 de novembre a Tarragona, i l'ha ajornat el 5 de juliol. Vull dir, en el calendari l'ha posat més enllà de...
És que allò del gafe, sí, la Isabel Pantoja cada cop es demostra més, perquè realment, sí, ajornar aquest concert, per què?
No ho sé.
Ho han comentat perquè s'ha inundat la zona, no sé què, però jo ho trobo molt, molt entravessat, tot això, no?
I amb un comunicat que diuen que el concert no es pot fer perquè una persona indispensable de l'equip no està en condicions. Home, doncs més indispensable que Isabel Pantoja, ja no sé qui hi ha en aquest equip.
Bueno, es comentava també que el director d'orquestra havia tingut algun problema. Ja. Bueno, és que sempre té... Jo, aquesta dona, li envolten els problemes. És una passada.
Doncs això... Però tenim més notícies.
Més que Pantojas?
Pantojas...
Sí, una molt guai, que aquesta setmana a Barcelona s'ha celebrat la gala dels 40 Awards, no?, de Músics Awards, no, Eva?
Una cita que ens ha deixat moments estel·lars, com per exemple el de Belén Esteban fent-se fotos amb tothom. Però per mi el més còmic i el que s'ha viralitzat a xarxes és Belén Esteban agafant per banda, però així, del braç, el director de cinema Juan Antonio Bayona, el de la Societat de la Neu, però és que l'enganxa així del braç i se l'emporta per fer-se una foto. Vull dir, que el pobre Bayona estava fent una entrevista, estava tenint uns mitjans i ell el va agafar per banda.
I encara que no li va demanar hazme mi película.
No, li va demanar.
En sèrio?
Sí, va aprofitar el moment per fer-li aquesta proposició. Li va proposar rodar una sèrie de 60 capítols sobre la vida d'ella mateixa.
60 capítols, eh?
Sí, 60?
Sí. Això són 3 temporades.
La cosa de...
Sí, és que la vida de Belén dona per molt. I després altres moments de la gala. Rau Alejandro parlant en català. Escoltem-lo.
Bueno, me cogieron desprevenido. Me alegra, amor, estar aquí nuevamente en Barcelona. Mi catalán, una amiguita mejor, siempre practicando.
Bueno, ja ho escolteu, per dir 3 paraules i el públic ja s'estava tornant boig, eh? Ara, sí, això demostra que tenia una bona mestra, que era la Rosalía.
No vols dir que ha sigut un guinyo cap a ella?
No ho sé.
O és màrqueting?
Sí, no? Com un me'n recordo de tu. Sí, no ho sé, tot una mica...
Home, però si estava a Barcelona, era una manera també de...
Sí, mira, bueno, però es comenta que, bueno, pot ser una... No?
Mira, qui també va parlar en català una mica va ser ahir David Broncano als Premis Ondas, que ja que en sap una mica, perquè ell diu que el va aprendre mirant Son Goku en català, sí? I va aprendre, va dir 4 frases i, home, doncs ja que el saps. I, no sé, el Raül...
Va estar molt bé també la gala, eh? El Griso, vas veure el Griso, va estar espectacular.
Ah, cantar, sí? M'encanta.
A mi és que m'encanta. Doncs va cantar, saps allò que fa, com rapeja?
Sí,
pues,
Big
brutal,
Box.
Brutal,
sí.
I va interactuar amb el públic, molt guai, va estar molt bé. A mi és que aquests
nois... Que van venir tots a recollir el premi, tot l'equip.
Bueno, bueno, els
altres estaven... El saxofonista, sí. també el, no sé com es diu.
El Jorge Ponce i l'altre estaven al públic, a baix.
Sí, sí, sí. Però bueno, sí, que van estar brutals. A mi cada dia m'agraden més.
Sí, fan riure molt.
Sí, sí.
Jo també el veig.
Sí.
És entretingut.
Més temes que ens van quedar de la setmana passada, la boda d'Anna Guerra i Víctor Elías, que per fi la revista Hola ha portat en portada el casament de la cantant i el músic i actor, que ja comentàvem la setmana passada, explicava la Cuca que no va poder ser per la catàstrofe de la Dana, però aquesta setmana ja, per fi, Hola porta les imatges en exclusiva. Exclusiva, no sé si molt exclusiva o no, perquè algunes ja s'han anat penjant per xarxes. I res, un casament doncs ple de triomfitos.
Triomfitos i sortien també una foto molt amb la família de los Serrano.
Sí.
De fet, hi ha una anècdota, el que feia de Bolinche, los Serrano, sí, el Juan de la Cruz, ha comentat que surt mig retallat. Sí. I ha agraït a la revista Hola que per lo menys no l'han retallat del tot, perquè quan era jove, a la revista Bravo i al Superpop sempre el treien.
Clar. És que ell, pobre, aquest personatge que comenta la Cuca, era molt un personatge secundari. I era un noi doncs, secundari del Víctor Elías, i era grassonet, i era com...
D'aquí Boliche.
Sí, clar, era el seu personatge. I el pobre, doncs, sempre, clar, les revistes d'aquella època, la Bravo, la Superpop, tot això, doncs, ell és no que, era l'important.
És que, de fet, li ha fet un comentari, ha dit, he passat de ser el recortado al casi recortado i ha donat les gràcies a la revista Hola. O sigui, és que és brutal.
Jo
el comentari.
Víctor Elías el vaig conèixer quan estava treballant al programa de la xarxa El Fet a Mida i va venir de músic acompanyant a un altre músic. O sigui, ell ni tan sols venia a cantar i era un noi encantador, de veritat. M'ho va haver de dir una companya de... Que este chico que viene acompañando al músico de hoy, Víctor Elías, que és Guille de los Serrano. Me'l vaig haver de mirar dues vegades i vaig pensar... Oh, és veritat, clar, és que ara va tatuadíssim, més modern, clar, han passat els anys...
T'anava a dir, la vida passa.
Encantador, encantador. Més temes, perquè TV3 torna a apostar pel duet Laura Escanes i Miqui Núñez per donar la benvinguda al nou any.
Sí, senyora.
Repeteixen.
Sí, 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 repeteixen, mira.
Deu ser que ho fan bé, no?
Això és que ha funcionat.
Sí. Sí, sí, deu haver pensat, no ho toquem. Però mira, aprofitant que parlem de Laura Escanes, el seu exmarit, Risto Mejide, passeja molt alegrement per París amb la seva nova il·lusió, l'actriu Gracia Casta. I alhora, Laura Escanes també era una de les convidades a los 40 Music Awards i va coincidir amb el seu ex, l'Álvaro de Luna.
Quin moment va ser, aquest?
Sí. Doncs tots els mitjans van recollir com de nerviosa es posava en veure'l.
Sí.
Mare meva, sí, sí. Retrobar-se.
Quedan donde hubo fuego, sí, quedan cenizas,
sí.
No?
No, sí.
Ah? No, queda, sí. Ho deixem l'aire?
És que els periodistes que hi entenen més deien que diuen que la Laura Escanes estava molt enamorada de l'Álvaro de Luna, que de fet gairebé quasi... A veure, que amb el Risto ja no estava gaire bé, però és que ja el fet de conèixer l'Álvaro de Luna ja ho va dinamitar tot. I estava molt enamorada. I...
No sabem per què van trencar, eh? No està molt clar.
No sé. Bueno, ella per xarxes socials a TikTok fa vídeos on deixa píndoles, com per exemple me tratabas de loca o me tratabas de que jo era la que era la tòxica i al final jo tenia raó.
Això sona a gelos, eh?
Sí, com de... Bueno. Està una mica disgustada amb l'Álvaro de Luna. Va, i per acabar, aquesta setmana s'han donat a conèixer els artistes del Benidorm Fest i tenim un retorn esperat pels nostàlgics, que és el de Sònia i Selena amb la cançó Reines, que encara s'han de penjar, les cançons. Jo les he estat buscant perquè m'agradaria haver-les posat i que s'haguessin escoltat, però no hi ha hagut manera. També hi ha altres artistes coneguts. La Melody, del Baile de los Gorilas, es presenta.
Sí.
Que ha sigut mare fa un anyet o així, no?
Sí, té 30 i pocs anys, no?
Clar, és que la Melody també és una cantant...
S'ha fet gran?
Clar, s'ha fet gran. Era una nena ballant i como los gorilas, i ara mira.
Clar, i ara quan la veiem, clar, ja no té res a veure amb la nena que coneixíem.
Després també tenim una ex-triomfita, ex-concursant d'OT, i una artista catalana, jo no la tenia al meu radar, però a partir d'ara sí, que és la Carla Frigo, amb la cançó Bésame, i és una noia de Lloret de Mar.
L'anècdota, Víctor Sandoval, que sabeu que es presentava amb la Marta Riesco, de que fóramos, pues, cap dels dos entra, però el Víctor Sandoval ha dit que continuarà presentant-se. Això que va dir que no es tornaria a presentar, no. Pues ara diu que per els seus pi tornarà a repetir, que ell continua.
Molt bé,
el
si ja
no,
està bé.
I si no, com a mínim, que pengi la cançó, no? Perquè igual que el seu Sandoval bueno, es va fer viral...
Ha tingut més visualitzacions, crec, eh?
Doncs imagina't, potser també li va bé amb aquesta cançó.
Clar.
Va, que dèiem, parlàvem amb Sony i Selena, i jo, avui, per acabar i donar la benvinguda al cap de setmana, he triat un altre èxit d'elles, que a mi, per mi, és el que més m'agrada, més que Yo Quiero Bailar, que és Con una mano en mi cintura.
Vinga. Doncs Con una mano en mi cintura, us agraeixo aquesta estoneta, el repàs a la premsa del cor i a la crònica social, i ens acomiadem ja, serà fins dilluns. Gràcies a tots, gaudiu del cap de setmana. Adéu-siau.
Puedo seducir.